Coneixem persones, coneixem mons diferents. L'actualitat, el record, la informació. L'entrevista a Ràdio Palafrugell, un espai amb Rafael Corbí. Doncs mira que a través dels anys possiblement jo hagi entrevistat un munt de gent, més de 30 o 35 anys fent entrevistes, i no sé si és la primera vegada que entrevisto un advocat advocada, i en aquest cas possiblement m'ha arribat el moment de fer-ho. Una persona encantadora que ens acompanyarà durant uns minuts, la Iolanda Porcel. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Rafael. Gràcies per convidar-nos.
A tu per venir. Avui és una mena de presentació també una mica, tant del seu bufet aquí a casa nostra, a Palafrugell, com també d'ella mateixa, i també del que pot donar de si aquesta col·laboració que intentarem mantenir durant setmanes i, si pot ser, durant molt de temps a Ràdio Palafrugell, amb el nostre programa matinal, perquè ens parli d'un lloc tan desconegut per nosaltres com són el món de les lleis, en el qual, no sé si m'equivoco, Iolanda, el 99,9% dels humans ens perdem.
És correcte, així és. Moltes vegades els clients o les persones que tenen algun tipus de problema quan acudeixen a un advocat, siguem nosaltres o sigui qualsevol company, moltes vegades sempre venen demanant què és el que la llei els hi permet fer, en què els hi empara, en què els protegeix d'alguna manera. I certament hi ha algunes normatives que són més conegudes que d'altres, i moltes vegades les normatives que són més conegudes són aquelles que ens toquen més de prop, com podria ser tota la qüestió de família, el dret laboral. Generalment en aquests tipus d'assumptes la gent té algun tipus de coneixement, doncs perquè algú els ha explicat alguna cosa, perquè saben de l'experiència d'algun familiar, d'algun amic, d'algun company. Són matèries en les que la gent se sent més segura o d'alguna manera amb alguna mena de coneixement o de taules, no així amb altres matèries que són més desconegudes, com podrien ser matèries més de l'àmbit de la responsabilitat civil en termes més complicats, com ara seria qüestions com la responsabilitat patrimonial de l'administració, negligències mèdiques, altres qüestions que sens dubte també afecten en els ciutadans però que moltes vegades no saben com han d'actuar o de quina manera podrien gaudir d'aquesta protecció especial de la llei.
Com ho feu per tenir totes les lleis i tot el que és a dins el cap? Ho podeu fer o no?
Certament, totes no. Siguent sincer, certament, totes no, perquè la veritat és que el marc legislatiu és molt ampli. A més, un advocat no només ha de conèixer la llei, sinó que també és necessari que pugui conèixer la jurisprudència, que en definitiva és l'aplicació pràctica del que la llei estipula, i moltes vegades doncs, no és possible conèixer el 100%, però sí que tenim maneres i coneixements evidentment prou amplis o prou bàsics que ens donin el sostén per després poder anar a buscar informació més detallada de cada cas concret que se'ns presenta o que hauríem de defensar. Evidentment, sempre tenim manuals de consulta, no només els llibres, sinó també les bases de dades, fins i tot els contactes amb professionals molt, molt especialitzats en una matèria en concret, però realment conèixer-ho tot, si som sincers, és impossible.
Quina sort que teniu dels ordinadors, eh? Els advocats d'abans que anaven amb els totxos a sota.
Sí.
Ja me'ls imagino pas com ho devien saber tot. Què és el que vosaltres soleu tractar més? Què és el món? Perquè abans he dit que el 99% dels mortals, i més, no hi entenc ni un borrall de tot això que acabes d'explicar, però és que, a més, sembla com si ens fes molt de respecte i molta por haver d'acudir amb un advocat.
Bé, els advocats, parlant també, la veritat, una mica des de l'experiència, tractem, la veritat és que una diversitat d'assumptes bastant àmplia, perquè en primera part els advocats que treballem i que creguem en la qüestió de la justícia gratuïta, del torn d'ofici, treballem una varietat d'assumptes molt, molt àmplia, des del dret penal, qüestions de dret civil, de tota índole, en veritat, el dret laboral, però certament a dia d'avui el que s'està tractant molt, a part dels temes clàssics, per dir-ho d'alguna manera, com ara bé serien els divorcis, temes de guarda i custòdia, temes de reclamacions laborals, incapacitats, etc., doncs el que s'està introduint i el que s'està començant a treballar molt, també són reclamacions de tipus de danys, que en el nostre país no hi havia poder tant de costum, més enllà de reclamar per un accident de trànsit, que potser és el que sí que era més conegut, però darrerament ens estem trobant en que cada cop més la gent doncs, està reclamant per qüestions de responsabilitat civil més a l'àmbit mèdico-sanitari, qüestions de consum, també. Evidentment, la qüestió estrella i que actualment s'està treballant, jo crec, des de tots els advocats, des de tots els parts d'advocats, seria tota la qüestió de la clàusula sol, de la reclamació per danys derivats d'aquestes qüestions hipotecàries, també n'hi ha, després totes les despeses hipotecàries, també és molt important. També ara s'està introduint tot el tema de la plusvàlua, que és una qüestió poder una miqueta més recent que el tema de la clàusula sol, però que no per això deixa de ser bastant important i de començar a sorgir amb bastanta importància darrerament.
Lligo dues coses que has comentat amb una altra cosa que hem comentat fora d'antena, precisament com són la imatge que tenim nosaltres dels advocats. Hem comentat que tots ens hem quedat sempre un dia o un altre enganxats amb alguna sèrie d'advocats estrelles americans, ja des del temps d'en Perry Mason, que tot deu sonar, però no sé si el havies vist mai o no. És la sèrie llegendària dels anys 60, de ben segur, fins a tots els que ens han arribat avui en dia. I possiblement això que comentaves dels danys és una cosa que es veu molt en les sèries americanes, que hi ha gent que sembla que viu només d'això, de presentar denúncies perquè la vorera estava més alta, perquè ha caigut, perquè una branca m'ha picat al cap, etcètera, etcètera, i això aquí no es veia. És possible que això sigui causa precisament d'aquestes sèries doncs, que proliferen ara mateix aquest tipus de denúncies?
Doncs certament podria ser, tot i que a part de les sèries que evidentment causen un efecte en la població que els veu i que cada cop rebem més totes aquestes sèries d'origen americà, que certament els Estats Units és un dels països on tot això està molt més instaurat que no pas aquí, tot el que és la qüestió de veure's ressarcit, de veure's indemnitzat quan es pateix algun tipus de perjudici, que aquí a casa nostra s'està començant a veure cada cop més, però fins ara no era gaire habitual, doncs certament sí que pot ser part de l'influència de totes aquestes sèries que podem estar veient, però també és veritat que vivim en un món cada cop més globalitzat i cada cop són més les associacions i el treball de caire internacional que fa que també estiguem introduint tot això a casa nostra i que moltes vegades molts dels nostres clients que potser acudeixen per una altra qüestió col·lateralment o d'una manera connexa amb l'assumpte que ens venen a portar se'ls informi de que tenen també aquesta possibilitat de reclamar algun tipus de dany o de perjudici per aquella circumstància que fins ara poder no tenien tan present.
Un dels meus escriptors preferits, en Josh Grisham, que és un dels grans escriptors sobre advocats americans, va dir una vegada, ho vaig llegir i em va quedar aquí dintre, perquè sempre té un sentit de l'humor molt, molt especial, de que ja havíem aconseguit posar un psicòleg a la nostra vida. Ara caldria posar-hi un advocat sempre, que cadascú de nosaltres tingués un advocat.
Sí, la veritat és que és una bona reflexió. Justament l'altre dia em vaig trobar amb una circumstància, estava comentant amb un company de professió que, bé, estàvem fent el cafè, no? Un moment d'aquells de trobada que també nosaltres tenim, evidentment, i comentàvem que moltes vegades la ciutadania acudeix a l'advocat quan ja té un problema. Moltes vegades no s'hi acudeix per prevenir-lo. És com una mena de reacció. Ara tenim el problema i ara actuem. I moltes vegades, si aquesta actuació fos prèvia en aquesta problemàtica, segurament s'hagués pogut evitar o s'hagués pogut d'alguna manera reduir. Moltes vegades ens trobem això, que així com sí que poder tenen un metge de capçalera o potser el psicòleg que tan acertadament ens comentaves, també estaria molt bé tenir un advocat en el qual se li pogués en un moment donat consultar una qüestió amb caràcter preventiu, d'alguna manera.
Tots els advocats, quan teniu 24 anys, em penso que us llicencieu, 24, no sé si després heu de fer de passants o de fer alguna altra cosa, com funciona? Perquè, esclar, també parlo del que s'ha vist molt a les pel·lícules. Sortiu de la universitat amb el títol sota el braç?
Doncs ara ha canviat la situació de quan jo vaig començar a exercir en ara, tot i que jo poder d'exercici porto uns 8 anys, però la veritat és que ha canviat bastant durant aquest temps, perquè quan jo vaig sortir, jo vaig obtenir el títol un dia i l'endemà vaig anar amb el meu títol a col·legiar-me, no era ni el títol definitiu, aquell que ens assignen al cap dels anys, no, era un títol provisional. Me'n vaig anar al Col·legi d'Advocats, vaig aportar tota la documentació, es paga la taxa que s'hagi de pagar i ja era advocada. simplement amb aquest tràmit. Ara no és tan senzill. Ara ens han incorporat el màster de l'advocacia, que és necessari per tal de poder exercir com a advocat. Independentment d'això, jo en el meu cas sí que vaig fer l'escola de pràctica jurídica, que és el que ara vindria a ser aquest màster de l'advocacia, tot i que el màster és una miqueta més ampli i més detallat i a més incorpora, si no m'equivoco, són unes 350 hores de pràctica en un despatx d'advocats per tal de poder obtenir aquest títol i, a més, després encara hi ha un examen final per tal de poder accedir a la professió. Per tant, ara s'està fent una mena més de filtre que hauria de servir per cada cop treballar més qualitat en la professió, tot i que poder també indirectament és una mena de filtratge d'accés a la professió.
Crec que sí, no?
En un aspecte crític.
És el que t'anava a dir, abans hi havia tants advocats com bolets, ara que no hi ha bolets tampoc hi han d'haver tants advocats, possiblement, no?
En teoria hauria de ser així, tot i que afortunadament també són molts els companys que treuen aquest examen endavant i que es poden col·legiar i que poden exercir.
Tots sortiu amb moltes ganes de canviar el món, amb molta il·lusió, moltes ganes d'ajudar la gent necessitada, tots teniu aquesta imatge, però després ja us canvien, no?
Bé, la veritat és que jo, des de la meva experiència, puc parlar d'una evolució professional i personal bastant important. Quan vaig començar a exercir, tenia una passió que també ara conservo, tot i que ara poder és una mica més mesurada o més dosificada, d'alguna manera, amb l'experiència que he anat agafant. I és que, al principi, quan comences a exercir, si tens realment vocació, perquè, clar, la vocació en aquesta professió és necessària, si més no al principi, per mantenir-se en aquesta professió segur que és indispensable, doncs ens podíem trobar que ens hi estàvem hores amb un sol assumpte perquè volies mirar tots els prismes, treballar-hi a fons, buscar totes les possibilitats. Ara mateix això també és així, tot i que l'experiència és un grau i també ens fa veure les coses en perspectiva. Perquè moltes vegades la llei, i com deia abans, la jurisprudència ens pot donar una visió de l'assumpte, però també la vessant humana que anem adquirint i que anem treballant al pas dels anys, ens dona una altra visió. Especialment em refereixo a temes poder com serien els temes de família, que la llei ens pot dir una cosa, la jurisprudència ens la pot dir, però la pràctica que hem anat adquirint ens ensenya que moltes vegades, per exemple, en els temes de família és millor consensuar, per molt que tinguem sempre la llei i la jurisprudència de la nostra part, no? Tot això és una evolució vital que es va vivint al cap dels anys i moltes vegades quan comencem, doncs, hi ha aquella intenció, d'alguna manera, de vull guanyar, i vull guanyar, i moltes vegades es guanya sense necessitat, diguem-ne, de guanyar la resolució final o d'arribar fins i tot a un...
S'ha de saber pactar.
Exacte, és molt important, sí.
Anem una mica a la part més comercial. A Palafrugell hi ha diversos advocats. Des d'aquí, doncs, sentiu-vos representats amb aquest programa tots vosaltres, però nosaltres hem de comptar amb una persona, comptem amb la Yolanda Porcel. Què ofereix un bufet d'advocats a Palafrugell? Què pot oferir? Perquè estem parlant d'un poble mitjanament petit, però suposo que tots aspiren a tenir un bufet molt gran, en una ciutat molt gran, amb 300 advocats treballant. En aquest cas estem en un poble. Què s'ofereix en un poble?
Doncs per l'experiència i per l'observació de la feina que fem des del despatx i també la feina que coneixem que es fan des dels despatxos dels companys que tenim en la població, doncs s'ofereix molt el treball de cara enfocat principalment, jo crec, al particular, tot el tema de família, de qüestions de finques, de separacions, també, evidentment, d'arrendaments, de desnonaments, de contractes, tot el que és el treball de cara al particular, evidentment també molts de temes d'empreses que puguin tenir un impagat en un moment donat, tot aquest assessorament més a una escala poder més propera en el client. Poder el que no es trobaria tant serien assumptes més de grans empreses d'advocats que poder que sí que trobaríem a Barcelona, com ara podria ser un assessorament en la llei de protecció de dades o un assessorament en altre tipus d'assumptes més d'empreses que són grans i que potser en el poble, tot i que afortunadament tenim un sector molt, molt desenvolupat a nivell econòmic, no hi ha aquesta necessitat. Llavors entenc que els despatxos que estem a la població busquem cobrir les necessitats que realment ens hi podem trobar o que podem tenir.
Però sou diferent gent, no? Treballant en un sol despatx, en aquest cas, diferents advocats.
Sí, sí. Bé, dependrà del despatx. Altres companys poder són un advocat i després té un passant, o són dos advocats. En el nostre cas som un equip perquè cadascú té una especialització. En el nostre cas, si és ben bé la pregunta que ens voleu fer, és, nosaltres tenim diferents professionals perquè creguem molt en l'especialització de cada professional. És justament el que comentàvem abans. La llei és molt àmplia, també ho és la jurisprudència, però a l'hora de practicar l'experiència és un grau. Llavors és molt important, de cara a anar avançant en un despatx i d'oferir el millor servei al client, anar poguent especialitzar-se i conèixer més bé cada àrea que estem treballant. Per aquest motiu, des del nostre despatx som varis, que cadascú porta una banda del sector del dret, en definitiva.
Déu-n'hi-do, perquè vosaltres també us hi heu de perdre. Anem a fer un programa per la gent. Per tant, jo us convido, amb els que ens esteu escoltant ara mateix en directe o que escolteu aquest programa a través de la nostra plana web, del podcast, d'allà on vulgueu, www.radiopalafrugell.cat, que el podeu compartir, a que participeu directament en aquest espai, perquè a la Iolanda la tornarem a convidar d'aquí uns dies per parlar de temes en concret que jo, o que nosaltres creiem que siguin d'interès per tot Palafrugell i per la gent que ens escolti des d'arreu. N'hi ha un que és molt especial, ella l'ha comentat fa uns minuts, com és el tema de les hipoteques, de les clàusules sol. Aquí, no el 99, jo el 110% ens perdem amb aquest tema. Estic segur que fins i tot els bancs mateixos s'hi perden. Per tant, d'aquest tema, ara per sobre fes-me una pinzellada, però serà el tema que parlarem amb la propera cita que tinguem amb tu, la propera trobada que tinguem amb tu. Per tant, convido a tothom que tingui dubtes sobre aquest tema que ens ho enviï a través del correu electrònic amb el nostre programa, amb aquest programa matinal, radiopalafrugell@gmail.com, radiopalafrugell@gmail.com. Ens ho feu arribar i nosaltres aquestes preguntes que tinguem les traslladarem a la Iolanda Porcel el proper dia. Però així és per sobre.
Bé, la reclamació per clàusula sol és una reclamació que ve donada de la jurisprudència que prové del Tribunal Superior a nivell europeu. Llavors, aquesta resolució el que ens ve a dir és que aquestes clàusules sol són abusives i com a tal s'haurien de tenir per no posades i, per tant, tot allò cobrat en virtut d'aquesta clàusula s'hauria de tenir per retornat. Llavors, s'hauria de retornar no només l'import d'aquesta clàusula, sinó també els interessos. Per saber què és una clàusula sol, principalment, per donar unes pinzellades bàsiques, després cada entitat bancària té un sistema propi, però en termes generals hem d'anar a buscar en l'escriptura d'hipoteca, molt important no confondre l'escriptura d'hipoteca amb la de compra, perquè són dos diferents i per la pràctica sabem que a vegades es confon un amb l'altre. Hem d'anar a l'escriptura d'hipoteca i mirar si tenim un interès variable en aquesta hipoteca. I un cop tenim aquest interès variable, podríem trobar un apartat que se'n diria els límits en aquesta variabilitat de l'interès. Tant pot ser una clàusula sol, que seria un mínim d'interès que el banc sempre cobraria independentment de que els tipus d'interès baixessin més, o bé una clàusula sostre, que bé, aquestes poder no ens hi posaríem tant perquè seria un màxim d'interès que cobraria el banc. Però, en tot cas, per saber si tenim una clàusula sol, és agafar l'escriptura d'hipoteca, anar a buscar si tenim un interès variable, això abans de res, i en aquest cas buscar la limitació de l'interès i buscar que sigui una limitació d'un mínim, no pas d'un màxim, que seria una clàusula sostre, sinó una clàusula terra seria d'un mínim. En aquests casos es fa un càlcul que poder seria una mica més extens a explicar, però que en definitiva ens vindria a dir que en aquells casos en els que, per exemple, hi hagués una clàusula sol del 3 o del 3,5, però hi haguessin hagut anys en els que aquesta, en què l'interès legal fos més baix, bueno, l'interès legal no, perdó, l'interès d'aplicació a les hipoteques, doncs la diferència entre aquesta clàusula sol i l'interès que s'hauria d'haver aplicat per l'acord de variabilitat s'haurà de retornar més els interessos. Potser posarem algun exemple pràctic el proper
val
dia,
més, val
perquè
més.
És una mica complicat.
I ens poses deures. Així com...
Exacte.
Molt bé, doncs avui hem tingut amb nosaltres a la Iolanda Porcel, que ens ha acompanyat amb aquesta entrevista. Ja diem que a partir d'ara doncs, ella serà també protagonista d'un minispai que regularment volem oferir-vos perquè tothom estigui alerta i conegui moltes d'aquestes coses. Tindrem molts temes per parlar, oi? Iolanda, en tindrem moltíssims.
Sí.
Doncs no sé si ens vols dir alguna cosa més avui.
Bé, moltes gràcies gràcies per convidar-nos i bueno, començarem a treballar en els propers espais i si algú té algun tipus de consulta o d'interès en algun tema en especial, doncs que cap problema, ens ho pot contactar i el treballarem.
Doncs quedeu-vos en l'orella fina per el contacte amb Porcel Advocats, amb la Yolanda Porcel, i moltíssimes gràcies per la teva simpatia i serà fins una altra.
Moltes gràcies, Rafel.
Porcel Advocats, Hortal d'en Pou 56, Baixos, Palafrugell. Telèfon 972 96 34 13. Porcel.legal.
Cada dia us volem fer saber més coses, conèixer més gent, aprofundir en temes, en personatges, aprofundir a casa nostra. Això és l'entrevista a Ràdio Palafrugell amb Rafel Corbí. Moltes gràcies per la vostra escolta. Ben aviat tornarem a ser amb vosaltres. A reveure.